A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. I avui vull agrair els tres tertulians que tinc, que tenen agendes més que comprimides i complicades, d'haver pogut venir, d'haver fet l'esforç de venir. Sent galants, com sempre, començo per... No és perquè la tinc a la dreta o a l'esquerra, eh? Aquí no hi ha orientació política. Però per la gent femenina, Karin Montaner, benvinguda.
Hola.
No hi ha orientació, perquè podria estar tant a la dreta de la taula com a l'esquerra.
Sí, sí, posat així a l'atzar.
Exacte, a l'atzar. Bueno, després us donaré una anècdota del meu avi, que deia de la política. Va, acabarem així. Richi Ponce, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
Joan Manuel Sánchez, gràcies per estar aquí.
A vosaltres. Va,
us dono una anècdota. El meu avi, que era diputat al Parlament de Catalunya, deia: mestre, vostè la política com la veu i com l'entén? Diu: molt fàcil, on tens la teva dreta? I deies: aquí. I la teva esquerra, aquí. Deia: dona't la volta. Diu: ja ho has entès tot de la política.
No l'havia sentit mai.
Jo tampoc.
Ah, bueno, això et parlo l'any 31, eh? O sigui,
ja, però...
del segle passat, eh? O sigui que ha canviat la cosa. Bé, per tu, Karin, ara una miqueta de vacances, una miqueta de relax, encara que tens l'agenda comprimida?
No, relax no, perquè ara nosaltres estem fent l'estudi econòmic i social, saps? Amb l'empresa que hem contractat, llavors què passa? Que tenim molta feina i també estem preparant dos projectes de llei pel setembre per tal de canviar el projecte, a la llei electoral. Per què? Perquè nosaltres veiem un risc de frau a nivell del depòsit de vot que es fa a la Bahia, on la major part dels votants van a votar a la Bahia, i que quan és un depòsit de vot amb caixes que no estan precintades, evidentment aquí hi ha un risc de frau, i per tant intentarem canviar la llei. I també proposarem una llei de responsabilitat política.
Està en escritura, està en esborrany, per dir-ho així.
Sí, exacte. Farem una mica de vacances a l'agost, però s'ha de treballar aquests textos.
Sí, perquè clar, hi ha moltes coses, diguem, per la volta, diguem, a la sessió parlamentària, que l'estiu es diu vacances entre cometes, per dir-ho així.
Sí. Hem d'anar ràpid, perquè com que el referèndum sobre l'acord d'associació es farà el primer trimestre del 2025, hem d'anar ràpid.
Sí, i bueno, vosaltres, diguem, el teu grup parlamentari Andorra Endavant, més també tots els altres grups parlamentaris, comissions, govern, o sigui que molta gent no, és que existiu, fan vacances, dius, bueno, relatives, per dir-ho així.
I haurem de treballar també la llei Omnibus, que la senyora Marsol entrarà d'aquí poquet, que això afectarà molts sectors, i el sector del mercat immobiliari, evidentment. Llavors, clar, hem de tenir seny i hem d'anar amb peus de plom, perquè a vegades una acció pot crear l'efecte contrari. Per tant, nosaltres farem moltes esmenes. Li vam dir a la senyora Marsol que no votarem la seva llei, perquè nosaltres l'intervencionisme excessiu hi estem en contra. I a més, aquesta sessió obligatòria del PIS 8 estem en contra, perquè això crearà un precedent i una imatge fatal a nivell internacional i pels inversors de fora, tant pels inversors de fora com pels inversors d'aquí.
Això, Joan Ramon, tu que treballes amb inversors, el mercat immobiliari, no diré 40 anys que hi ets, però...
Quasi.
Som tots joves aquí.
Per allà, clar.
El que diu la Karin, intervencionisme i moltes coses més, clar, són barreres psicològiques o frens, potser per gent que ho mira de fora.
La veritat és que realment a nivell exterior la imatge que estem donant no és la millor. I a més la sensació també sembla ser que anem una miqueta a saldamata. Vull dir, ara, anem a frenar. Se'ns ha escapat una miqueta tot aquest projecte, totes aquestes inversions que portem 4 o 5 anys, que el país el tenim que sembla que no l'acabarem mai. Perquè clar, tots són grues, tot és construcció, tot és tirar endavant. El tema dels preus, sobretot els lloguers, és un tema que s'ha descontrolat de tal manera que el resident del país és impossible canviar de pis, o és impossible trobar un pis per poder anar a viure, una família. Vull dir. Realment són problemes molt greus i que s'han de mirar de trobar solucions. La de l'intervencionisme tan directe i tal, jo crec que això és molt complicat. Vull dir, la propietat privada sempre ha sigut una de les coses que cada país ha defensat més.
Sí, i a més ara hi ha solucions. A Xina tenim càpsules així que són pisos de 50 metres quadrats que val uns 50.000 euros cada pis. És a dir, ja es podria, després ja els vestim de pedra, tot això, però clar, això ha de ser l'Estat. No podem demanar al privat de comprar un pis de 300.000 euros i posar-lo en lloguer a 800 euros, perquè no li sortiran els números. I per tant, l'Estat ha de fer la seva feina, és a dir, ha de garantir un allotjament pels nostres treballadors i ha de deixar fer al mercat privat. Per què? Perquè si no, els propietaris s'espantaran i el que faran és posar el seu bé a la venda i posar els seus diners doncs, amb un fons garantit a 5% o a 4% i ja està, i sense mals de cap. Perquè clar, els propietaris també han patit de la inflació a nivell de les despeses de comunitat, tenen també el risc d'impagat. Clar, llavors no podem dir els dolents, els bons, no, és que s'ha de mirar per tothom quan fem política. I l'Estat també, que no ha fet res durant molts anys, doncs és el responsable, llavors clar, i és ell que ha de donar les solucions i és ell que ha d'invertir en el mercat per tal de proposar pisos a preu assequible, però no pot demanar de cap de les maneres als propietaris de fer tota la feina, que ja han fet la feina durant molts anys.
De lo que dius tu, Karin, clar, si no s'ha fet aquesta previsió durant anys, clar, ara la patata calenta, i em perdoneu de la paraula, se l'està menjant el govern actual perquè ha heredat d'una falta de previsió, d'inacció...
Són els mateixos que governen. Sí. És a dir, recordem que és el Partit Demòcrata, és la continuïtat, i per tant tenim dos mandats del senyor Toni Martí Pau Descansi i dos mandats del senyor Espot. I per tant ara, corre, pues escolta, ja fa anys que demanem dades a nivell del Consell General, fa anys que demanem solucions, però el que no pot ser és doncs, picar la cresta dels propietaris i dir, veus, els dolents són aquests. No, és que no funciona així.
No és així. I a més a més, Richie, amb el problema afegit, doncs, gent que vol venir a fer temporades o gent que ja està instal·lada o reagrupament familiar, un problema afegit per a l'associació d'explicar doncs, tota la casuística d'Andorra que des de fora es veu d'una manera i quan estàs a dintre és una altra.
És un tema molt sensible i molt complicat per nosaltres perquè nosaltres tenim una visió... No som tan a dins de la problemàtica, trobem la informació a poc, investiguem i no, busquem totes les dades possibles, però normalment el que arriba, no només parlem dels argentins, no té idea, no té cap idea, no troba el context d'aquesta situació i de vegades va al que troba. I sobretot quan arriben, és el moment de que no tenen cap necessitat, no tenen pretensions, però a poc, quan van passant els anys, comencen a trobar dificultats, ja no volen viure en pisos, no? amb problemàtica de pisos compartits i tal, i bueno, i queden estancats ahí no poden pujar del seu nivell de vida, no poden millorar les capacitats, no? Si tenen fills, ni parlar si quan tenen fills, que és una problemàtica que és. Per a nosaltres també és difícil traslladar aquestes inquietuds a grups partidaris, a govern. Per què? Perquè es diuen, abans de dir, no? Nosaltres pensem, a veure, hi ha tot el poble andorrà que viu aquí fa anys, que són andorrans o que porten anys aquí, i nosaltres, per no, donar-li més... més foc
a la problemàtica
hem de ser nosaltres, però també és un tema molt, molt delicat, molt sensible. Per nosaltres no és un tema com per anar així donant opinions, creiem que no és la nostra posició en aquest moment, la de l'opinió, però sí de traslladar inquietuds, és a dir, sobretot els treballadors. Ara, a poc està el percentatge de treballadors de temporada, està a poc està baixant. Per què? Perquè s'està donant més prioritat a la feina estable, no? Als residents permanents. I aquests residents es van acomiadar, sí, a poc tenint la seva tranquil·litat, però amb el temps, els mesos, ahí comencen a sortir alguna problemàtica. I sí, els treballadors de temporada, nosaltres que hem pogut fer una feina no només amb un sol objectiu, sinó vam parlar amb Interior, treball, immigració i sobretot amb les empreses. Empreses i empresaris que són els que finalment van a tancar aquest cercle de feina i estan buscant, ja tenen més clar, no tothom, però sobretot els més grans tenen clar que li han de donar, no, allotjaments als treballadors de temporada, que almenys haurien de donar-li un cop de mà, és a dir, buscar-li o intentar trobar alguna solució. Però és una problemàtica que no és dels argentins ni els treballadors de temporada. És
global.
És global.
És una problemàtica del país.
Sí, sí. I nosaltres el que sí estem disposats a fer el que faci falta per donar un cop de mà. És a dir, si hem de fer alguna cosa, bueno, s'ha de fer. Si no hem de deixar de fer alguna cosa, també. I si hem de corregir coses, aquí estem. Perquè si no, serem la part dolenta de tanta problemàtica i no cal.
De lo que dius tu, Ricci, és la paraula que és ben certa, és que les empreses les fan les persones, i crec que la CEA ho té molt clar, i govern també, que dius, bueno, és un cercle que tothom hi té que guanyar amb les necessitats que té tothom, però clar, són difícils de cobrir, i a vegades donen situacions on hi ha llocs de treball no coberts, perquè hi havia una informació que eren 2.800 llocs de treball que no estan coberts a Andorra. Dius, clar, si ara sí. Són 86.000, dius, si és 2.800 anem a 90, dius, hi ha, diguem, en ocupació plena, 90.000 habitants a Andorra, equips actius, altres clar, és una massa, diguem, important de gent.
Sí, i a més hi ha molts empresaris ara que es plantegen de fer edificis pels seus treballadors.
Sí. Sí, nosaltres hem trobat...
Clar, si no pots allotjar els seus treballadors, tu necessites la mà d'obra, i per tant els has de poder allotjar. Sí. I resulta així, clar, si tenen un pis a 2.000 euros al mes o 1.500, és que clar, no poden estar a Andorra. I per tant, jo conec uns quants empresaris que ja tenen un projecte allà sobre de la taula per fer un edifici per als seus treballadors.
Això és com fer un viatge en el temps enrere, de l'època de tota la vall d'en Bas i tota aquella zona d'Olot, de les colònies, on tenies tota la indústria que tenia tot el seu microcosme que estava instal·lat allà.
Home, la solució de que un empresari amb empreses d'un cert tamany...
Un tamany, parlo d'un cert tamany,
Perquè sí. Inversions a fer un edifici justament pels treballadors...
Sí,
la veritat és que a nivell de país hi ha unes quantes empreses que tenen capacitat, però no és la gran majoria. Home, jo crec que amb aquest tema hi hauria d'haver, a nivell sobretot polític, una mica més de diàleg. Per què? Doncs mira... Govern pren la iniciativa de buscar i trobar pisos i reformar i mirar de fer pisos socials a nivell de govern. Jo crec que govern sol, per si, ho té complicat. Els comuns, home, els comuns se'ls ha demanat participació, però clar, els comuns també, com tots, tenen els seus números, tenen els seus ingressos, que per cert porten uns anys bastant bons d'ingressos, perquè tots aquests projectes, vale, paguen impostos. També, quan el 2006 es va aprovar la llei del sòl, justament es va aprovar amb la finalitat de que qualsevol inversió privada a nivell urbanístic fes una cessió de terreny per serveis. Uh-huh. Vale? I els serveis són en general, però també poden ser serveis a nivell de vivenda i tindre, doncs, a nivell d'infraestructures, unes zones concretes amb la qual l'administració, això es fa a Europa, no inventarem res, del terreny que li fan de cessions obligatòries, que és un terreny que l'administració, el cost és zero, també fem pactes amb promotors, no
totalment.
Promotors de venda, sinó promotors que diguin, escolti, jo estic disposat, doncs, a fer una inversió i, lògicament, quina és la facilitat que l'administració pot donar. Doncs miri, el terreny li cederem a 50 anys o a 25. Els permisos i els costos de permisos el deixarem a zero, amb la condició de que vostè faci una vivenda que surtin uns números, perquè clar, qualsevol promotor, que és una inversió privada, el que mira és de fer una inversió i que tingui un rendiment aquesta inversió. Clar, si tu fas promocions per venda, el que busca el promotor és un rendiment immediat. En canvi, hi ha molta gent que estaria disposada a fer inversió a llarg plaç, per recuperar la inversió a llarg plaç. Clar, també aquí xoquem moltes vegades, perquè sí que el govern, per dir alguna cosa, té unes idees, però després, quan tu fas un projecte, t'has d'agafar a lo que el reglament urbanístic de cada parròquia aplica. Vale?
Llavors, i xoquem aquí.
Nosaltres
ho teníem això al programa electoral, el que dius. És a dir, nosaltres creiem molt a la participació público-privada. Veus? Per exemple, Grífols. Mira, tens un... on havia d'anar al projecte Grífols. Tenies un terreny pla.
Maquíssim.
Cap excavació a fer. Llavors, què passa? Aquest terreny dona'l als promotors que facin allà uns edificis a preu assequible. Doncs una, per exemple, no? un edifici per la gent gran, també, saps? És a dir, aquests...
Són multiserveis,
no? Llavors, què passa? Que això sí que dona, doncs, qualitat de vida als nostres ciutadans i, a més, els promotors contents, perquè, clar, tu els hi dones un terreny que podran, doncs, evidentment, hauran de fixar els preus que fixa el govern durant X temps, però després, llibertat al promotor de fer el que vulgui amb això. Llavors, què passa? Que això és la solució per nosaltres. És la solució, és una de les solucions.
És una de les solucions.
I l'altra solució és també lluitar contra les empreses pantalles d'inversors de fora, perquè hi ha molts inversors que ni tributen, allotgen la seva activitat en un pis, no estan mai aquí, i aquí pues, fa pujar els preus. I aquí tenim un problema, tenim un problema greu.
El problema que tenim nosaltres, que portem 4 o 5 anys, que tenim un país de moda, tenim una fiscalitat baixa, i és un atractiu per a la gent estrangera muntar la seva
gran atractiu.
Pues s'ha de pujar els filtres, encara de tenir, per exemple, ara hi ha un depòsit de 50.000 per la gent que vol residir, tot això. Però què passa? Un depòsit vol dir que el dia que marxis, pues ja està, ja recuperes el teu depòsit. Llavors, què passa? Has de passar per caixa? Vols venir a Andorra, has de passar per caixa, perquè som un país de moda, i a més, tenint en compte l'endeutament dels països vins, estarem encara més de moda, i per tant s'ha de tenir filtres, i hem de ser una mica més exigents, tant per la residència passiva com per residents actius que volem crear una empresa.
Crec que porta més problema als actius, perquè és la gran majoria de demanda que tenim de residents, que no els passius. Realment els passius el que fan és comprar una propietat, tenen uns mínims, em sembla.
Però podríem pujar, inclús, el mínim, saps? De 600.000 podríem pujar a un milió, perquè ara 600.000 és un pis.
Estic d'acord amb tu.
Jo pujaria a un milió i mig. Però, saps què vull dir?
Però el problema el tenim i el portem arrossegant des de fa anys.
Sí.
I llavors, o li busquem una solució entre tots. Per això dic que el diàleg entre govern i comuns ha de ser fluid. Entre govern, comuns, la CEA, o si vols, els promotors, que és un sector concret que és el que podria donar una solució al tema. Jo et faré un exemple, hi ha un càmping que està tancat, una extensió de terreny, molt maco, molt xulo, a més té els serveis, té els equipaments. Escolta'm, tinc un fabricant que és amic meu que fabrica unes casetes de fusta, dues habitacions, un bany, maquíssimes, que qualsevol, a l'estil americà, vull dir, qualsevol diria, ostres, un poblet o una zona residencial a l'estil americà. Tu portes un projecte d'aquests al comú, el que sigui, i et dirà sí, però és que això no es pot muntar.
Perquè no es pot?
No, perquè li has de ficar pedra del país, li has de fer tota una sèrie a nivell d'aïllaments, la normativa et diu que el mínim entre separació d'edificis... O sigui, hi ha tota una normativa que si no som una mica laxants i tots agafem un objectiu comú, que és mirar de tindre suficient lloc perquè la gent, tant treballadors com la gent que ve de fora i perdi, puguin tenir les
tens cases prefabricades, és a dir, edificis...
Però és que solucions n'hi ha.
Sí, solucions n'hi ha.
Jo he estat amb la Conxita i també porto molts anys en aquest sector. He fet promocions i el sector immobiliari...
Ja recordo.
I llavors, clar, jo he estat i li he dit, escolta, com a solucions n'hi ha. Hi ha propietaris que tenen edificis que, per dir alguna cosa, escolta, no, és un mal de cap això del lloguer i tal. Escolta, jo estaria disposat a fer preus que el govern marcaria, vull dir, parlem de pisos, un parell d'habitacions, 3 habitacions, 600, 700 euros, que això, doncs un matrimoni i una família ho pot pagar tranquil·lament, a canvi de que el govern es fes càrrec de la gestió, del lloguer, que fes la selecció, i que a mi em diuen, escolti, vostè tindrà un lloguer que ho pagarà el govern, que és garantia de que cobraré, de tants diners cada mes. I estarien disposats.
Encantats estarien. Això és molt millor que no pas la sessió obligatòria del pis 8.
Però llavors... Crec que hi ha una mancança, primer, d'enteniment, per dir-lo així, entre el que és govern central, comuns i empresaris. I crec que El problema donaria per poder tindre una bona taula rodona i que de tant en quant s'anessin reunint i anessin abordant idees i aportant solucions, sense que fos un cos important, perquè el tema d'agafar un edifici que estigui habitable, que tingui cèl·lula, que sigui correcte, i que agafi, per dir alguna cosa, el govern, l'administració d'aquest edifici, que ara, el que és govern, la inversió és zero. Jo crec que amb tots aquests edificis que han comprat, jo crec que el govern, el pressupost l'any passat eren 70
milions. El govern podria subcontractar amb agents immobiliaris o el que sigui per la gestió, també.
Aquesta és una altra.
Aquesta és una altra, jo ho veuria així, perquè si no ja el govern o l'Institut de l'Habitatge no tindria recursos per fer-ho.
Quina estructura té el govern per gestionar tot això? Perquè el que tenen a nivell del Ministeri de l'Habitatge realment l'estructura és petita. I realment es necessita un bon equip, tant de professionals com del sector immobiliari, per poder gestionar i portar el dia a dia això. Que el govern fa la norma i diu, escolti'm, les persones d'aquests ingressos, les famílies amb fills, les parelles separades, o sigui, tota una normativa que digui, aquest és la prioritat del país a l'hora de tenir els habitatges. Però per fer això hem de tenir els habitatges.
I bonificació, sí, també fiscal, sí, pels propietaris, sí, si fan això. I ja està. Llavors nosaltres estem més aviat en favor de la pastanaga, la carrota, no? Com diuen, sí, a Canillo, que no pas, que no pas, entens el que vull dir, el bastó, que no funciona el bastó.
Estàs d'acord amb mi, que legalment el tema de l'intervencionisme té molts perills.
I tant! És que el dret a la propietat privada, és que clar, la Constitució pues, ho diu,
sí, sí,
el dret a l'habitatge també, però clar, el dret a l'habitatge és el govern que ha de permetre aquest dret a l'habitatge, no pot demanar, diguéssim, als privats de fer la seva feina, és que és això. Totalment d'acord amb tu.
Jo penso que...
Has de venir al partit, que vols que digui, ja he portat el full d'afiliació, si vols, després...
Jo, és que, jo, la veritat és que jo he de treballar, sóc un treballador, no em dedico a la política, i tu ho saps, Carin, que no em dedico.
Que sí, faig conya.
Però sí que pateixo molt veient cap on anem.
Sí, sí.
Realment ho pateixo. I, a més, vull dir, jo tinc fills, vull dir, i els meus fills, jo sé, per dir alguna cosa, les alternatives que teníem en aquest país quan jo vaig començar a treballar, a funcionar, a muntar empreses i a fer coses, i sé la problemàtica que la joventut avui en dia s'està trobant. Llavors, clar, estem convertint Andorra en un país en el qual vindran els rics, podran viure els rics, perquè aquests els és igual, pagar 2.000 que 5.000. Vull dir, a mi m'han arribat a trucar per un piset de dues habitacions i oferirem-ne 2.500 euros, animalades aquestes. Perquè, clar, el seu interès no és si cada mes puc pagar... No, no, el seu interès és tindre un lloc, tindre una societat...
La residència, sí.
Tindre la residència. Llavors, amb això... Crec que les administracions, i tant les administracions com els partits polítics, com les parabòliques, com tothom, o qualsevol ciutadà que vulgui participar en un tema d'aquests, ens hem de sentar, ens hem de reunir i hem de parlar. Però hem de parlar, de trobar solucions, però les solucions hi ha, perquè és que el problema no és avui, no, el problema el portem arrossegant.
L'arrosseguem des del 2017.
I no fa la imatge a l'exterior de que estem trobant solucions,
no.
Perquè la imatge no l'estem.
No, i dona la imatge d'una... Saps, amb aquests cops de volant, no?
Sí.
És a dir, la gent, els inversors tenen por, i al
no,
final...
No, és veritat.
I a més, hi ha l'acord d'associació, que molts inversors amb un alt poder adquisitiu diuen, bueno, si hi ha l'acord d'associació, la millor marxo.
Sí, sí, també.
I clar, és que és així, si parlem amb gent del nivell, doncs, clar...
No ens podem quedar aïllats i ser un Andorra medieval. Lògicament, tenim uns països, sobretot els dos que tenim, vull dir, tant el que és França com Espanya, que són els que, per dir alguna cosa, més relació tenim de tot el tema. No ens podem quedar a l'edat mitjana, hem d'anar doncs, una miqueta amb la línia de com va el món. Ara, el tema d'Europa tampoc no ho té clar molta gent.
Però i a més, nosaltres que vam contractar un expert en la matèria, que va ser 9 anys cap de gabinet a nivell de la Unió Europea, bueno, de la Comissió Europea, ell ens va dir, la Unió Europea el que no li agrada és el rebuig absolut, no? Llavors, si tu li dius, pues mira, l'acord no ens va bé, el poble no el vol, però que nosaltres adaptarem les normatives a poc, amb les normatives que ens convenen, evidentment, a nosaltres, pues cap problema. Cap problema. No? I a més tenim l'acord duaner, que doncs engloba quasi tots els capítols, menys el capítol de 1 al 24. I per tant, la lliure circulació de mercaderies i tot això ja la tenim, entre cometes. Falta el capítol 1 al 24. Però després, quants andorrans se'n va a fora a treballar? Quants andorrans se'n van a estudiar a fora? Inclús fora d'Europa? molts, inclús al Canadà, que és molt difícil anar a treballar al Canadà. Doncs tampoc estem en una illa desèrtica on no podem sortir. És a dir, que clar, i els andorrans s'han mogut i fa molts anys que s'estan moguent. I per tant és això, no?
Però sempre hem tingut l'habilitat de poder negociar. Si t'agrada una mica la història i es llegeix una mica la història d'aquest país, veurem que tenim un país de privilegis. I sempre,
totalment,
sempre
però saps què passa?
Sempre hem tingut la seguretat de poder negociar.
I la seguretat ciutadana.
És increïble. És un panorama que quan coneixes Andorra no pots creure que com se viu i quines coses es poden fer i altres que no, i com negocien amb països, amb protecció, però també sense compromís. És a dir,
es diu fer l'Andorra.
Sí.
És molt
fàcil. Sí. Amics de tothom, hauríem de ser. Amics de tothom.
Jo crec que aquesta identitat s'hauria de mantenir, almenys en aquest sentit, perquè és el que fa gran Andorra, la possibilitat de tenir, poder accedir a moltes coses, però encara així, jo com Andorra
meu,
puc decidir aquest cim...
És que segons el que signem amb Europa i segons el que Europa ens doni, jo per exemple no sóc partidari de que Andorra pues, entri a la Comunitat Europea per un tema concret, per un tema de que l'administració pugui anar al Banc Central Europeu a demanar diners.
És que això no passarà. Nosaltres vam fer la consulta. Ja. Jo vaig dir al Pacte d'Estat, quan em vaig seure els primers dies, després vaig marxar, dic, a veure, jo no veig el motiu del per què l'acord d'associació, perquè hauràs de renunciar a la teva immigració selectiva. Nosaltres tenim la meitat de la població de fora i tothom treballa, i tothom ja viu en pau i tot plegat. Llavors, què passa? Que jo podria entendre aquest renunciament amb, diguéssim, l'accés al prestador d'última instància a nivell dels bancs. Però això no entra. Això no entra, ja t'ho diu el Landry, ja nosaltres hem fet la feina amb el Benoit, que ja també va furgar allà, i llavors què passa? Que no. I llavors què passa? Si tu no tens el prestador d'última instància que dona garantia als bancs, pues què vas a fer? Ahí. Si nosaltres tenim el banc d'inversió, ja que podem participar en programes europeus, amb el banc d'inversió, bueno, pues ja surt, si busqueu en els diaris i tot això, Andorra participa a tal programa, a Pedra Seca, que Andorra participa, pues, què estem fent? Què estem fent? Que anirem a l'acord d'associació per tal que els nostres estudiants facin Erasmus? Si Erasmus hi ha 5 milions d'euros cada any, millor, escolta, on vols anar a estudiar? Als Estats Units, tu pago. Per 10 estudiants que tindrem, sí, paguem-li la carrera on vulgui.
És que el tamany del país no dona, perquè nosaltres puguem, primer, no què li podem oferir als europeus? Realment, com a país, com a indústria.
Qui guanyarien els europeus?
Bueno, ens menjarien de fora, ja, des de fora ja ens menjarien.
Jo, per donar-li una cara a la Unió Europea, qui guanyaria amb Andorra dins de la comunitat? O sea, qué beneficio, qué podría aportar Andorra, así como también, ¿no?
Yo os diré una cosa que Europa no té, els tamarros. Així de fàcil, o sigui, vendien tamarros per tot Europa i aquí està el negoci.
I la paperassa, mira, la paperassa, és a dir, tothom es feia això de la paperassa perquè nosaltres vam contractar el Benoit Lebré, no?, amb el seu. Teníem un equip de 7 persones treballant. I el Benoit va riure quan el govern va dir, no, és que clar, ostres, agilitat a nivell de la paperassa. És a dir, si algú, per exemple, ven plantes aquí, no?, i que vol exportar les seves plantes i tot això, ha de tenir amb la regulació europea un passaport per cada planta, és a dir, hi ha més paperassa que mai, és a dir, que clar, i a més quan veiem els pagesos fent vaga i tot plegat a Espanya, és que es queixen de la paperassa. Doncs clar, agilitzarem? Doncs no agilitzarem, serà pitjor, i per les empreses, ja mira, no sé si ho veieu, també a nivell de les empreses, ara tenim molta paperassa, molta, i a nivell dels béns immobiliaris ara amb aquesta nova taxa famosa de 3, 5 o 10% pels inversors estrangers ens posem les mans al cap perquè ens falten funcionaris, la digitalització no s'ha fet, és una bústia de PDF que ja li vaig dir a la senyora Marsol. Llavors, clar, triguem no sé quantes setmanes, per no dir mesos, per tenir el 751, 750, el formulari famós. Llavors, què passa? Que, és que no funciona. Tenim els funcionaris agotats.
I la inversió estrangera no donen abast.
Clar.
Vull dir, si aproven 10...
I els inversors també s'emprenyen.
Entren 20.
Sí, s'emprenyen.
Sí, la veritat és que tenim, per lo petit que és, tenim una, com tu dius, burocràcia.
Burocràcia?
Molt, molt bèstia.
Hem passat d'un extrem a l'altre, jo trobo.
Hi ha un sector concret amb el tema d'Europa, per dir alguna cosa, no? I l'altre dia pues, amb uns companys meus, que són farmacèutics i tal, pues, em feien una reflexió, diu, és que nosaltres som contraris. I per què? Perquè, clar, a vegades has de demanar el perquè a la gent. I diuen, mira, jo ara, per exemple, per dir alguna cosa, estic malalt. I als Estats Units, o a la Xina,
sí,
vale?
Tenen un, sí, un tractament
tret,
famós.
Un invent, sí. I tal. Sí, però fins que no estigui donat d'alta a la comunitat europea.
A l'AEMA, exacte, sí, no a l'Agència del Medicament.
No podrem comprar. No. Amb la qual ens estem limitant.
Totalment.
Parlo amb el tema de salut, ens estem limitant la llibertat de poder anar a qualsevol país del món a buscar la solució que millor ens aporti.
Totalment. I jo vaig preguntar, perquè això era un tema també en contra, evidentment, per nosaltres, i ens van contestar, el senyor Ander Riba va dir, no, però bueno, Europa no permetrà la comercialització doncs els turistes, podrà permetre això pel consum intern, però clar, nosaltres, que és la nostra diferència, comercialitzar aquest medicament amb persones que realment ho necessiten i gent doncs, que no viuen a Andorra, pues això és una riquesa pel país, ens diferenciem amb aquestes coses, pues tot això ho perdem.
Justament, tenim un país que estem de moda per la diferència amb d'altres països.
Totalment.
Llavors, no hem de caure en l'error dels altres països.
Totalment.
I al tindre un país que pot ser, no sé si el més segur del món, però segur, dels més segurs del món.
Sí.
Llavors, a nivell de salut, tenim un país que tenim una salut i una sanitat pública millorable, vull dir, realment ens funciona. Tenim una natura que la veritat vull dir, és una joia a nivell de país, el tenim ben arreglat i tal.
Fiscalment
tot això,
molt bé.
I fiscalment molt bé. Sí, però, llavors, ostres, tenim algo bo, el que hem de mirar tots i hem de tenir un objectiu molt clar és mantenir-ho i mantenir-ho per les generacions que vindran després. Vull dir, això és un regal que ens han fet.
És un regal.
Doncs sí, aquest regal l'hem de mantenir.
Anem a publicitat i tornem a trobar la Karim Montaner, el Joan Ramon Sánchez i el Richi Ponce amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Karim Montaner, el Richi Ponce i el Joan Manel, Joan Ramon Sánchez. No sé per què et dic Joan Manel.
Ja fet mateix.
Jo no sé per què tinc l'especialitat per canviar el nom a les persones. Sí, sí,
sí. Soc JR.
El JR? Bueno, no, ets millor que el JR de Dallas.
Falta el barret allà. Sí.
Però em queia molt bé, em queia molt bé. Fonia un pagàs, aquest tio.
Bueno, ja que parlem de JR, però sense fer paral·lels, estava mirant una miqueta la gent del cap de setmana. Jo sé que hi ha molts andalusos aquí a Andorra, però clar, el de vespa Andorra és, té un doble significat, no? Ves cap a Andorra o vespes a Andorra?
No, és un aparato, és un bitxet que t'agafa i comença a fer... La veritat és que les vespes en si doncs, són un símbol a nivell mundial. Vull dir, hi ha clubs a tot el món de vespes. I llavors, realment, doncs, bueno, el que ens agrada el món del motor i el món, sobretot pues, el vehicle clàssic i tal, encara que les Vespes van començar a fabricar sobre els finals dels 40 i tal. Pues, hi ha molta afició. I llavors, clar, nosaltres tenim un parell de clubs, sobretot el Vespa Andorra, que és Amics Vespa Andorra, més que un club, i som una colla que ens trobem, que tenim Vespes, que en
que no
el seu moment...
No,
aquestes no piquen. Aquestes
són
inofensives. Sí, el que pot ser és que bueno, fan una mica de fum algunes, ves si són antigues i si són velles, perquè la majoria dels que vindran avui a la concentració, que a les, entre les 4 i les 5 de la tarda comencem a fer pues, una miqueta la recepció de la gent a la plaça de les Arcades, pues, són gent que realment ve amb la moto i venen pues, des de Castelló, des de Mallorca, des de Barcelona, des del sud de França, vull dir, ve de tot arreu, i la veritat és que l'ambient de la gent, no? Dels amants de Vespa i tal, és un ambient bastant correcte. Doncs, pues, bueno, mira, també ajuda una miqueta a fer-li publicitat a lo que és el país, al portar gent de fora perquè conegui el país. Farem tota una ruta pues, una mica per les muntanyes, tampoc masses quilòmetres, que les Vespes no aguanten massa. Sobretot la meva. La meva és que és molt velleta i tot el que són pujades li costa.
De lo que deies tu del món de la Vespa, a mi em ve una cosa al cap per amics que estaven vinculats a aquell món, dels mods, dels WO. Hi ha un... no diré una similitud, però sí que segurament hi ha que són, fan part de tot el moviment Vespa, que estan més tirant cap a aquesta vessant sí. Mods en 60, i altres no, que és diguem el vehicle en si i la passió de la màquina que vella, per dir-ho una altra. Clar, hi ha tota aquesta amalgama, igual que aquí dintre la població d'Andorra, tota aquesta mixitat que tenim, que fa doncs, el tarannà i el divertit d'aquestes concentracions.
Jo la veritat és que a nivell personal, vull dir, estic una miqueta amb els clubs, en quasi tots els clubs, tant de cotxes com de motos, l'associació de classes, vull dir, tot el que és xatarra, tot el que és vell, tot el que fa olor, tot el que s'espalla vist la carrera i tal, doncs clar, vull dir, ens agrada. I a més, jo me'n recordo un dia, no?, que vaig anar al metge i li vaig dir, escolti, és que miri, jo tinc aquest problema. Diu, doncs ho tens malament, eh? Diu, perquè no té solució, i és com un vici, ho portes a la sang, i bueno, t'agrada. Jo, per exemple, a casa meva, els meus germans, però, bueno, sí que li agrada les motos i tal, però tampoc no hi ha massa l'afició. Però jo, per exemple, intento a les meves filles inculcar-li també una mica l'afició dels vehicles i tal. No fan massa cas, em fan a mitges, però bueno, poc a poc. Però bueno, trobar-te amb una colla d'amics que tens una miqueta les mateixes...
Tots vibren per la mateixa cosa,
igual,
això és mal.
I tal, és divertit, ja és, però clar, ja t'ho dic, vas amb un traste vell i un dia surts una sortida, pam, se t'espalla per allà, però no t'emprelles. Diu, escolta, diu, forma part d'aquest ambient. Vull dir, si no portes un traste vell, si no... Home, jo és que no s'espatlli, que puguis fer tota la concentració i que puguis acabar i disfrutar-ho entre els companys. Però nosaltres, amb el de Vespa, sempre portem un jeep i un remolc. Perquè sempre hi ha alguna que no va.
I fan jocs a les trobades, fan jocs o
sí,
competències
aquí,
i tal.
El que fem més és...
O recorreguts.
Sí, com que el que ve és molta gent de fora, intentem pues, ensenyar els racons del país i una miqueta els atractius.
Això és promoció de país, eh? Això
sempre,
és promoció de país.
Sempre, sempre, sempre. L'any passat vam estar al pont tibetà.
Fantàstic.
I a més vam tenir la sort que ens van deixar pujar amb Vespa fins a dalt.
Que guai, eh?
Si la Vespa és petita, s'hi ocupa poc.
Si teniu subvenció de govern, no? El govern, com que és promoció de país, d'alguna forma ja us dona...
Bueno, realment es va pactar amb el Comú de Canillo, que és el propietari del pont. Però bueno, vull dir, tenim molts indrets a ensenyar.
Esa, mira la teva samarreta, que és la Vespa.
Ah, sí,
clar. La canya, clar. Que surts d'aquí i te'n vas directe.
I perquè no has vist la foto del cartell?
Fantàstic, fantàstic.
La primera te la vaig enviar jo, que la vaig trobar penjada. Doncs sí, el que dius tu, Karin, som els millors ambaixadors del nostre propi país.
I tant, i tant. Hi ha moltes associacions així, o gent apassionada, que fan la promoció del país. Sí, sí.
Nosaltres,
a
través de la UNESCO i tal, se'ns va demanar tindre pues, inventariat tot el que és el parc automobilístic clàssic d'Andorra. I la veritat, vull dir... Ens quedaríem una mica distrets la quantitat de cotxes i motos clàssiques que hi ha als garatges guardats.
Aquí és cotxes clàssics que trobes aquí.
Nosaltres intentem que no estiguin guardats. Intentem que la gent pues, els tregui, els passegi pues, el dissabte o el diumenge i que realment els disfruti. La veritat és que hi ha molta gent que els agrada, però bueno, els tenen guardats. Però intentem una miqueta motivar-los perquè els vagin traient. que també és divertit, no? Anar pel carrer, veure un cotxe, pues, no sé, dels anys 30, dels anys 40, que és més complicat de veure. Vull dir, la joventut d'avui en dia no ho ha viscut, i llavors el no viure això i veure trastos que tenen, pues, bueno, la Vespa meva és el 52, que és la primera Vespa que va entrar aquí a Andorra, pues, en té 70 anys. I la veus i funciona, pap, 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 i camina i funciona. Sí, clar, les està, les ha mantenir, les ha arreglat, i realment no és com aquestes modernes, que són més còmodes. Però, bueno, una mica l'atractiu d'aquesta passió que tenim nosaltres, i això...
També posar-li mà, no?
Disfrutar. I en aquest món, en aquesta vida, hem de mirar què és el que ens agrada, per tot poder disfrutar-ho.
Això és vida, això és vida.
Parlant de divulgar cultura, l'any passat em vaig trobar un senyor que venia de la Pampa Argentina amb un Ford Gran Torino, que té una història que el va desenvolupar Juan Manuel Fangio, i parlant de divulgació de cultures, aquest vespre a l'Espai Colom a les 19 hores hi havia reserva prèvia, eh? Fes uns 5 cèntims.
Avui vam parlar amb l'encarregat d'ahir de l'Espai Colom, que va accedir l'aforo, que estava pensat per entre 30 i 40 persones i tenim 80, així que jo, per això que no podia arribar aquí a la tertúlia, i tindrem l'últim espectacle d'aquesta temporada, que es diu Mate, alfajores i folklore argentí, una història per cantar, és un joc de paraules, que hi farem una degustació, ensenyarem a fer com es fan els mates, per què, d'on venen, què són els alfajors, per què li agraden tant als argentins. Té una mica d'història de la colonització, no? De l'arribada, de la immigració més gran a Amèrica, sobretot a l'Argentina.
Dels gallegos. La veritat és que els espanyols allà li diuen...
Sí gallegos. Però de fet, quan nosaltres vam anar a la meva família d'aquí a l'Argentina, a la meva dona li diuen gallega.
Sí, clar, sí, però, sí.
Lo diuen perquè s'ha generalitzat aquest nom, i bueno, aquest intercanvi de cultures, i ha estat molt interessada la gent dels museus, per això aquesta vegada nosaltres fem tot el show i l'organització i tal, però tota la producció i l'interès ha estat de part de cultura d'Andorra, és a dir, que amb el temps i amb molts esforços hem arribat a fer intercanvi realment, que és el que nosaltres volíem. No volíem només promover la nostra cultura. De fet, al nostre grup folklòric i de músics tenim una dona que és francesa, altra que és catalana, com tu has estat l'altre dia, el 9 de juliol. Intentem primer reconèixer a les persones que,
sí.
Més enllà de qualsevol país límit, és que facin coses bones, que poguessin ser influencers, però a la vida real, que estén a prop, i que us trobarem a l'autobús, al carrer, al supermercat, i que són persones que fan coses bones cada dia, una mica més que la resta, i més enllà de la seva funció. I bueno, hem donat reconeixements a francesos, al Gabriel Fernández, a la profe de Melín, que és una professora de francès que ja té català C1, que estem intentant a veure si ella podrà, o algun altre, donar unes classes de català per la comunitat, és a dir, per l'associació. Per què? Perquè no trobem, no hi ha més puestos als cursos de català, i avui serà un dia ja l'últim, i bueno, amb tota l'emoció i tot el sentiment que...
Tot el que sigui en activitats i poder donar a conèixer la cultura, sobretot perquè, a més, vosaltres, els argentins d'Andorra, sou una colònia important, perquè sou més de 2.000.
I això és la riquesa d'Andorra, de dir, saps? Som multiculturals. Això a mi és el que m'agrada, també. És a dir, tens la cultura d'Andorra, evidentment, però, clar, Andorra és... Tens 50% d'andorrans i 50% d'estrangers. I a mi m'agrada aquest tema multicultural. I és fantàstic. I per mi els argentins són els reis de la carn.
Els andorrans.
La carn. Això
estem pensant, que jo sempre penso en alguna comunitat també de cotxes o de motos. És un projecte, no diré de tot la idea, però aquí amb el temps una mica de... alguna trobada gran respecte al asado argentí, que bueno, poguessin donar-se classes, ensenyar, o...
Ah, no.
Fins jo, i tot menjar, que...
A menjar ja m'hi
apunto, eh? Jo a menjar m'hi apunto i a
parlar i tot. Sí, sí, us convidaré.
M'he invitat i per sort he tingut la sort de poder tastar-ho i la veritat és que és una
meravella. És boníssim.
Es veu que porto una finada, eh?
Bueno, és
has estat no sé quantes hores allà donant-li... Sí, sí, sí,
sí. El xumichurri, jo tinc a casa, jo em poso de tant en tant.
Però molt bé, molt bé. Jo crec que el que s'ha de fer o el que s'ha de mirar, de valorar i sobretot a través de l'associació com la que teniu vosaltres i d'altres moltes més que en tenim aquí a Andorra, és justament això, mirar de fer les activitats sempre dins de la possibilitat que es pugui i donar a conèixer quina és la riquesa que pot oferir.
Sí, sí, sí.
La, la, per dir alguna cosa, els argentins en aquest cas, perquè estem amb tu, amb el que és la ciutadania, el que és Andorra i que, escolta, que tots ens agradaria aprendre i poder saber què és el que té. Cada país té alguna cosa bo, sempre.
Sí, sí, sí.
Amb el tema culinari, perfecte, ¿vale? Perquè cadascú té una mica les seves receptes i té les seves idees. Jo, la veritat, vull dir, lo del cordero argentí, jo
em va quedar... Això també és una
feina especialista. Però l'heu de potenciar. Jo crec que hi ha pocs restaurants.
Sí, sí, bueno, estan, el que passa també és que molts d'aquests restaurants han de sobreviure i pagar lloguer i no només amb els clients argentins. I de vegades no... ho intenten, però han de conviure amb el client del dia a dia. Però sí, jo crec que estem en bon camí i sobretot perquè ens hem integrat a través del Servei de Participació Ciutadana, que fa una feina molt, molt desconeguda, normalment desconeguda, però a la vegada que està tot el temps fent coses d'integració cultural, andorrans, campionats de futbol... la fira de les associacions, bueno, diferents activitats i que a nosaltres era el que nosaltres teníem com a objectiu. Ha sigut impossible no arribar a la part aquesta migratòria d'assistència i tal, però nosaltres vam començar com a associació esportiva i cultural i, bueno, l'altra part, per cert, volia agrair públicament a tots els ministeris, grup partidaris, ministres, cap de govern, que ens han donat una mà molt, molt important després del que va ser l'última allau massiu de treballadors de temporada. Hem començat una campanya de migració responsable, almenys en la nostra comunitat, sí, que es van afegir d'altres països. I després, les últimes temporades, es va endreçar tot una mica... I, bueno, de vegades que moltes vegades ho diu moltes coses, però quan s'ha d'agrair les coses com són, avui tenim un contacte directe amb Interior, Servei d'Immigració, Policia Migratòria, Exterior, Consulat Argentí, que feia molts anys que estaven allunats de la nostra realitat. Bueno,
però el consulat el teniu fora, aquí no?
A Barcelona. Ah. I el 9 de juliol, després de... no me recordo quants anys, ha estat amb nosaltres un dels cònsols d'Argentins a Barcelona, que jo pensava que no vendria, que seria com de compromís que m'havia confirmat la seva assistència, i ha estat aquí, en els afers exteriors, és ahí. A poc i amb molts esforços que també ens han tancat portes i que... anem aprenent a poc,
sí,
no? Som inexperts.
És normal, en aquella... però és normal. Si teniu l'objectiu i mirar, pues, com tots, no? Una miqueta de defensar els interessos de la comunitat vostra, i sobretot veure quins són els problemes, tindre algú que realment pugui detectar quins són els problemes que es van trobant per justament tindre, pues, això, una administració i un govern, pues, obert per escoltar i per veure de trobar-hi solucions.
Sí, un polític, no cal... si no escolta, malament. És a dir, el polític no pot saber de tot. Llavors, clar, els problemes... pues,
fins que no li arriben, clar.
Són les associacions, que sí, diuen, sí, escolta, sí, sí, que hi ha aquest problema. I clar, i l'ego l'hem de posar a l'armari, s'ha d'escoltar, és a dir, bueno, solucions.
Bueno, això no ho sabíem.
Solucions.
Nosaltres això no ho
sabíem. És per això
no
que tens el càrrec, per trobar solucions, per escoltar i trobar solucions consensuades.
Política ve del grec, no? De polis, no? O alguna cosa així, ja. Vale? I és de tractar les coses del poble.
Sí, sí,
Dir, és bàsic, Vull dir, és senzill. I la paraula
totalment
té una definició que els polítics jo crec que l'haurien de saber tots i aplicar-la.
No, totalment. Totalment.
Això és el que acabes de dir tu, Joan Ramon, és que no t'he dit Joan Manel, t'he dit Joan Ramon. És potser la deriva suïssa que, bueno, hi ha un polític que està electe, però és el referèndum i el poble que decideix doncs, l'aportació que fa el polític. Doncs mira, hem detectat aquesta problemàtica, què n'opina el poble? Sí, no, molt bé, pam.
Vosaltres ho teniu en el programa electoral. Nosaltres vam intentar de fer-ho per Grifols, vam intentar proposar un referèndum, per què? Perquè un ciutadà, a vegades un votant, vota un partit perquè bueno, està d'acord amb 70% del que posa el programa electoral o perquè la persona li cau bé o el que sigui. Però després
per una cara.
No podem estar d'acord amb tot. I per tant és bo de demanar al ciutadà per una temàtica concreta i important, vinga, opinió del poble.
Escolta, per cert, perquè, ja que estàs aquí tens informació de primera mà, què passa amb Grifols?
Què passa amb Grifols? Bueno, jo... Què passa?
Bueno, que surt de borsa, per començar.
Sí,
o sigui que...
és a dir, et donaré, et diré, et diré quan Grifols va voler instal·lar-se aquí, vale? Jo vaig dir als meus companys, que aprecio moltíssim, de diferents partits, no diré noms, però els vaig dir que Grifols té una salut financera preocupant.
Sí,
I té un endeutament preocupant. Però en aquell moment tenia l'imatge allà pels núvols, però l'endeutament, quan tu miraves les xifres, era preocupant. Bueno, que no, que és una multinacional...
A partir
que...
del Covid, i llavors, que no, se'ls veus, va anar el negoci
això,
online.
Eh? Llavors, què passa? Que aquí ens van deixar dos màquines gratis, amb, diguéssim, el model de negoci com Nespresso, és a dir, saps, per les empreses, deixo la màquina allà gratis i
ja tu compres
les càpsules, i nosaltres compràvem les proves, no? Els testos, i ja està. Llavors, què passa? Però, clar, ells van fer això amb visió també d'instal·lar el laboratori aquí. Quan van dir que hi hauria un laboratori que s'instal·laria, tot això, tothom content, i jo vaig preguntar, dic, bueno, jo no sé si és un laboratori P1, P2, P3, P4, a mi m'agradaria saber-ho perquè no és el mateix, i resulta que era un P3.
P3, sí.
Un P3, amb una bioseguretat 3, que déu-n'hi-do, és manipulació de virus i d'altres coses així. Doncs, jo preocupada per la salut financera de Grifols i després pel contingut, tenint en compte que si mirem una miqueta el projecte era laboratori amb vidres quan un P3 no té vidres. Total, vam treballar molt la temàtica i ara resulta que tot el que havia dit, i inclús vaig intentar anul·lar el pacte de socis amb Grifols de govern com a consellera general, amb un dossier de més de 100 pàgines. Per què? Perquè hi ha moltes coses que trontollen. Grifols havia posat allà que ha prioritat els seus medicaments, bueno, unes coses que dius, no pot ser, no? I que la normativa hauria d'aplicar-se a, diguéssim, hauria d'afavorir doncs, la multinacional i tot plegat, bueno, unes coses que no s'aguanten. A la justícia em van dir que jo no tenia legitimitat com a consellera general, quan l'article 50 em diu que sí, clar, és que la meva feina és controlar el govern, doncs em van anul·lar, bueno, em van dir que no podia i ja està. I ara què passa? Que estan sobreendeutats.
Sí, ja. Però la inversió
llavors,
que s'ha de fer...
Ja han sortit de la borsa tot plegat.
Sí.
Llavors què passa? Que ara veuen que potser el que deia, des de fa molts anys, pues, no ho deia així per molestar, sinó que ho deia en base de bona font, no?
Sí, però els problemes d'una multinacional econòmics, vale? Que les accions han fotut una baixada bestial, de la directiva o de la presidència ha sortit la família propietària, vull dir, ara hi ha un gestor, al final han ficat un gestor per veure si ordena una mica la casa, la inversió que tenien de ficar darrere, de quan era?
Bueno, déu-n'hi-do, és a dir, tu pagaves al final, eren 200.000 euros a l'any, regalaves aquest terreny durant 25 anys.
Sí, una sessió,
És a dir, jo prefereixo regalar aquest terreny pla... als promotors.
Per fer pisos.
M'explico. Ja a fer pisos que realment tenim
Carim,
aquesta problemàtica.
Ja està el pont fet.
A fer una casa per la gent gran.
Tenim el pont fet.
Sí, tenim el pont fet. Tenim
tot.
Doncs pues aquí els inversors, alfombra vermella i que ho facin. Saps? A fer aquestes càpsules a la xinesa ja amb vidres, amb pedres i tot plegat. Després una casa ja de pisos per la gent gran, amb multiserveis, saps? Amb la cantina. Perquè... M'entens el que vull dir?
Hi ha un problema gran. Hi ha un problema gran a les parròquies, sobretot altres. Massana i Ordino amb el tema de la gent gran. No tenim cap residència.
Clar, per això.
I no hi ha places. I és un problema social, també.
Fixeu-vos tots els diners aquí perduts, 200.000 euros a l'any, tot plegat, que fa 5 milions d'euros al cap de 25 anys. És a dir, bueno, en fi.
Doncs sí, ho tindrem que deixar aquí. Carim Montaner, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres
per mi, última tertúlia d'aquesta temporada. La setmana que ve trobeu el Ricky i després anem a vacances. Ricky Ponce, moltes gràcies per
moltíssimes
venir.
Moltíssimes gràcies, Enric. Moltíssimes gràcies a tothom.
Que vagi molt bé aquest vespre.
Un plaer.
Joan Ramon Sánchez, gràcies per
gràcies
venir. Passeu un bon estiu. Disfruteu molt amb les vespes.
Esperem.
Home, tots oients.
A disfrutar.
Que no piquin.
Passeu un molt bon estiu. Prenem cura de vosaltres i ens tornem a trobar, doncs, al setembre.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.